A la Com, de 7 a 12 del matí, Com t'ho diria, amb Oriol Soler.
I a aquesta hora ja podem saludar a l'estudi 1 de Com Ràdio, ens acompanya Alfredo Bienzova, secretari de Salut Laboral de la Federació de la Construcció de Comissions Obreres de Catalunya. Senyor Alfredo Bienzova, gràcies per ser aquí.
Molt bon dia.
També tenim, em sembla, a aquesta hora ja al telèfon José Luis Rodríguez, el responsable de Seguretat i Salut Laboral de la Federació de la Construcció de la UGT de Catalunya. També, senyor José Luis Rodríguez, gràcies, bon dia.
Buenos días.
I amb ells dos volem parlar avui de que la UGT i Comissions Obreres denuncien la manca de seguretat en les obres de l'AVE per la rapidesa, diuen, de que s'està fent l'execució d'aquestes obres. Tenim una dada damunt la taula, una dada tràgica: 14 treballadors han mort des de l'inici de les obres de l'AVE a Catalunya, i no sé si vostès des dels sindicats avalen aquesta dada o encara hem de parlar de més morts, perquè a vegades amb això de les xifres de sinistralitat a vegades hi ha dades confuses. En aquest cas parlaríem d'aquestes 14 que són morts.
Efectivament, és a dir, nosaltres estem molt preocupats, i en aquest sentit vam fer una resolució recentment junt als companys d'UGT en el sentit de manifestar que la situació en la que s'estaven desenvolupant les obres entranyava doncs, un perill de risc greu i imminent, el van qualificar nosaltres, és a dir, perquè en qualsevol moment es pot manifestar doncs, aquesta situació.
No sé si vostès, senyor Bienzova o senyor Rodríguez, si creuen que el fet de que hi hagi aquesta dada damunt la taula de morts en les obres de l'AVE es deu bàsicament a la rapidesa en què s'està fent tot, perquè s'estan en acord recuita.
Sí, si me permites, sí. Yo diría dos cosas. Una, que realmente ya las obras normalmente, en algunos casos, hay falta de seguridad. Y ya siendo una obra que se hace con toda la normalidad, con un tiempo adecuado, ya normalmente se producen accidentes. Después, si vamos a más, le colocas la rapidez en las obras, eso supone que el jefe de obra se olvida un poco de la seguridad que venía haciendo. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo de la empresa empieza a pensar en la ejecución de la obra, en la fecha que tiene que entregar la obra, y se olvidan, en una medida bastante importante, de lo que es la seguridad. Entonces, puede haber más riesgos, hay más riesgos, y por lo tanto, pues puede haber muchos más accidentes y puede haber accidentes mortales. Entonces, la rapidez, no solo en la vez, sino en cualquier obra, sea la que sea, pues hay más riesgo de accidentes para los trabajadores, tanto leves como graves, como muy graves, como mortales.
Clar, a tot això ara pensava, quin és el perfil dels treballadors que estan participant en aquestes obres de l'AVE? Hi ha un perfil una mica allò base o no?
Bé, per exemple, l'últim mort que nosaltres tenim constància en aquestes obres, de fa un parell de setmanes, pues era un treballador portuguès. A l'anterior, que també es va produir en la mateixa zona, també era un treballador estranger. En definitiva, la proporció de treballadors comunitaris i extracomunitaris és molt important. Dic un tema, abundant en el que deia el meu company Rodríguez, que la finalització de les obres, de totes les obres, sempre és molt perillós, perquè hi ha molts entrecreuaments entre uns unes activitats i unes altres. Però que anar a buscar únicament al final de l'obra el perill seria un error, perquè el perill comença en la fase pròpia del projecte, de l'adjudicació. Després es va multiplicant en el sentit de que aquests projectes, pues, si no són molt concrets, pues, en un moment determinat apareixen reformats en els que les constructores estan molt interessats. Apareix un altre problema, el problema econòmic, que és les baixes. Hi han hagut baixes fins del 40% en aquestes obres, i per tant tot això vol dir que no es pot fer l'obra sense sense els diners, sense la disponibilitat necessària. Tots aquests elements, més la subcontractació, etc., són els que van configurant les situacions de risc.
En tot cas, vostè ara parlava d'això d'un 40% de baixes, però a més, també, a part de que m'expliqui bé aquest concepte, la subcontractació, sempre es parla de que les subcontractacions aquí algú hi perd pel camí.
Sí, efectivament, aquí ens trobem dues qüestions. Una són els imports. els imports, normalment l'administració fa un projecte que serà més bo o més dolent, moltes vegades és bastant fluixet, i es preveuen unes quantitats que per l'execució del projecte. A continuació, les constructores pues, van a la licitació i fan unes baixes que de vegades pues, són pràcticament pues, quasi temeràries, no? I, clar, això repercuteix a continuació en la qualitat, en com executaré jo l'obra. Una vegada me l'he quedada, la tinc que fer, i a partir d'aquí, pues, això repercuteix en la qualitat, etc. Com superen aquest problema les constructores? Pues, moltes vegades gràcies precisament al fet de que aquests projectes no estan ben fets. I aleshores venen el que se diuen els modificats, etc., que són totes aquelles situacions que es van creant i produeixen ingressos. L'altre tema que em deia, doncs, naturalment, és la subcontractació, que són subcontractacions en moltes vegades en cadena. Una vegada s'ha adjudicat l'obra, jo la subcontracto a una altra, que a la seva vegada va subcontractant a una altra, però en tot aquest procés cada un es va quedar en la comissió. I, per tant, al final, que té que fer l'obra, la fa per uns preus que són realment pràcticament impossibles de realitzar en bones condicions.
Clar, ara pensava, senyor José Luis Rodríguez, dèiem el tema de les subcontractacions, dèiem altres qüestions com les baixes que es van produint, però també hi ha l'element aquest de les empreses que acaben fent l'obra. Aquests dies s'ha parlat molt d'aquesta, o aquella, no?, l'empresa que el govern espanyol insinuava que potser havia fins i tot boicotejat o que no havia treballat bé, fins i tot se li rescindeix probablement el contracte. No sé si vostès coneixen com es treballa en aquest cas.
Pero yo antes de comentarte te diría algo. Uh-huh. Algo que cuando se hace formación normalmente desde la UGT lo decimos a todos los trabajadores. O sea, cuando un trabajador hace un contrato con un empresario, el trabajador dentro de ese contrato pues pone su esfuerzo físico, psíquico, todo su esfuerzo, y el empresario le da un salario. O sea, vende su fuerza de trabajo por un salario. Pero no vende lo que es la salud laboral. El empresario, los empresarios tienen, aquí lo digo para que los empresarios lo entiendan claramente, los empresarios tienen la obligación de poner todos los medios de seguridad para que los trabajadores no tengan ningún tipo de riesgo. Tienen que poner todos los medios, tantos colectivos como individuales, los EPIs. O sea, este es el primer fallo que empieza. Un trabajador cuando va a una obra no tiene formación, sobre todo si estamos hablando de trabajadores extranjeros donde el idioma no es el nuestro, pues todavía peor, para recibir órdenes pues adecuadas en temas de formación no se hace. Cuando tiene que iniciar un trabajo en una obra, lo primero que tiene que hacer un encargado, un capataz, alguien que manda a este trabajador, pues le tiene que decir, oye, mira, vas a hacer este tipo de trabajo y además con estos medios de seguridad. Eso no se hace. O sea, realmente yo digo que hay empresas que se están preocupando por la seguridad, pero hay muchísimas más, y sobre todo los subcontratistas y los mal llamados o llamados pistoleros, más todavía. Entonces, el tema de la subcontratación...
Perdón, señor Rodríguez, ¿pistoleros?
Bueno, la palabra de pistoleros, yo digo a la empresa que el empresario, su organización es un coche, tiene un teléfono móvil para poder hablar desde allí, no tiene organización, quién le hace las nóminas, quién le hace la seguridad social, quién le hace la contabilidad, pues le encarga una gestoría y únicamente lo que hace es traficar con mano de obra. ¿Qué hace? Pues que realmente presta a otra empresa solo, absolutamente solo, la mano de obra.
Entonces, segueix amb l'argumentació que ens feia.
Para mí eso es un pistolero. Entonces, gracias a, yo diría que a los sindicatos, UGT y comisiones, y al Partido Socialista, hemos conseguido una ley importante para la subcontratación. Y este tema, pues bueno, ahora lo veremos dentro de un año, año y medio, exactamente qué es lo que ha podido dar esta ley. Entonces la subcontratación de alguna manera esperemos que se acote con esta ley que se ha aprobado, que no se aprobó cuando estaba el Partido Popular, no se llevó a cabo, y en cambio los socialistas con los dos sindicatos han pactado, y otros grupos, pues una ley que no es la que nosotros quisiéramos al 100%, pero es una ley que nos vale para poder empezar a acotar el tema de la subcontratación.
I el que li preguntava, els hi preguntava de la qüestió d'OHL, d'aquesta empresa que se n'ha parlat tant. Vostès la coneixen, en saben alguna cosa?
Sí, OHL, efectivament, és una empresa molt coneguda.
Clar, però en aquest és cas concret que parlem...
Sí, no, no, en quant a això, OHL ha tingut sèries, com és de veure, sèries dificultats, precisament per tot això que dèiem, no? És a dir, perquè en el fons aquesta idea de que OHL ha tingut un conflicte en relació al Villarmira, ha tingut un conflicte en unes mines de Galícia, etcètera, etcètera, nosaltres ens l'hem mirat sempre en molt de respecte, que no podem entrar en aquestes coses, no? És a dir, la veritat, el cert, és que OHL està treballant en les mateixes condicions que el resta de les empreses i, en realitat, el que passa és que el conjunt de les empreses, quan tenen unes certes dificultats de gestió de la obra, responen en la pràctica igual. Hi ha que tindre en compte que les empreses constructores en realitat no són constructores, són empreses financeres. És a dir, abans els bancs compraven empreses constructores i ara les empreses constructores compren els bancs. La situació ha canviat totalment i que realment cada obra es transforma en una unitat de negoci de cada una d'aquestes empreses. Aleshores, el que està allà, el cap d'obra, intenta defensar el pressupost sigui com sigui. I en realitat en aquest període el que han tingut ha sigut, pues, sigui per al terreny, que naturalment ja estava abans de que es produïssin els accidents, i per tant sigui per als estudis geològics, que segurament insuficients, sigui per les retallades del propi pressupost, resulta que es produeixen tota aquesta sinistralitat. Un element que és molt important, que per nosaltres té importància, és precisament el sistema de control que està seguint el Ministeri, el control de la seguretat, que és clarament insuficient, que es dirigeix directament des de Madrid i que en el que des de Catalunya tenim una escassíssima participació. Aleshores, en realitat, venen comissions que venen directament des de Madrid, en avió, etc., i l'obra va realitzant-se per si sola i sense massa seguretat.
Molt bé, avui aquí al Com t'ho diria hem volgut parlar amb José Luis Rodríguez, el responsable de Seguretat i Salut Laboral de la Federació de la Construcció de la UGT de Catalunya, i amb Alfredo Bienzova, secretari de Salut Laboral de la Federació de la Construcció de Comissions Obreres de Catalunya. Gràcies als dos per haver vingut.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Com Ràdio.